A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per tothom. Ara passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Com cada dilluns i dimarts a Ràdio Estel, ens disposem a parlar 30 minuts amb vostès, parlant sempre de salut. Un temps d'informació mèdica ciutadana. En cada programa ens acompanyen professionals de la Fundació Puigverd, experts en urologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i psicologia. Avui estarà amb nosaltres una persona amb una dilatada experiència amb la medicina i, més concretament, amb la urologia. Tot això serà a l'hora de la Fundació Puigverd. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so, José Matosis, a la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. En cada programa escoltem sempre un consell, doncs avui també.
La infecció urinària pot acompanyar-se de prostatitis aguda que causa malestar general, com ara febre, coïssor o fins i tot dolor en orinar. I cursa també amb símptomes relacionats amb la dificultat per buidar, disminució del flux urinari i buidatge incomplet sobretot, i símptomes també irritatius, freqüència i urgència miccional, així com necessitat d'aixecar-se la nit a orinar.
Avui parlarem d'un robot que la Fundació Puigverd ja fa 15 anys que realitzen operacions amb ell. Estem parlant del robot Da Vinci. Coneixerem què és el sistema quirúrgic del Da Vinci, com funciona, és millor operar-se amb aquest robot, quins avantatges té pel pacient. Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya el doctor Joan Palou, director del Servei d'Urologia de la Fundació Puigverd. Doctor, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Moltes gràcies per estar aquí. Sabem que té molta feina avui, aquests dies, i bueno, doncs li agraïm molt que estigui amb nosaltres. Si ens pot explicar, sisplau, què és el sistema quirúrgic Da Vinci?
Sí, el sistema quirúrgic Da Vinci és, per dir-ho així, una millora en la cirurgia laparoscòpica. Mm-hmm. No? La laparoscòpica que va néixer fa en urologia uns 20-25 anys, es tracta de fer uns forats en l'abdomen, entrem uns aparells i després el cirurgià mira davant una pantalla i amb una pantalla que es col·loca dintre, té una televisió davant i va veient el que està fent, val? I ho manipula manualment. El robot Da Vinci el que fem és una facilitar en el cirurgià, perquè el que fem és que aquests instruments que fem servir, una tisora, una pinça, una per coagular, el que sigui, sí, van connectats uns braços com una espècie de pop que està sobre el pacient i que després el cirurgià treballa des d'una consola, una PlayStation, sí, doncs, que està al costat, uns metres, i ja el cirurgià va manipulant aquests braços i va treballant a dintre el cos. I aquesta és la manera de què treballem. El bo que té és que treballes amb veus en tres dimensions, en 10 augments,
sí,
per tant, ets veus molt més finament,
i
treu el tremolor també en part del cirurgià. Per tant, en aquest sentit, doncs, facilita la cirurgia laparoscòpica. No? Per tant, de vegades això es diu és un sistema laparoscòpic assistit de forma robòtica.
Clar. Vostè parla que el cirurgià està com una cònsola al costat, però es pot donar el cas que estigui més lluny?
Bueno, a veure, fins ara ja es va provar fa temps i es podia fer, el que passa que la transmissió d'imatge i so hi ha un retras d'unes mil·lèsimes, val? Actualment, com que ja hi ha el 5G de transmissió,
sí,
fa que la transmissió sigui immediata. I ja recentment s'ha provat i sí, es podria fer perfectament. Jo espero en un futur estar a casa,
sí,
i que m'avisin des de l'hospital: doctor Palou, ja té el pacient a punt. I llavors, doncs, jo, després de prendre'm el cafè en llet a casa, me'n vaig a la consola que tinc a casa,
carai,
i opero el pacient que me li han posat els trocs, me l'han preparat, i podria operar des de casa perfectament.
I, evidentment, s'evita tot el gasto i la incomoditat de vestir-se de verd, el pijama verd, l'esterilitat, eh?
clar. I que ho fas des de casa.
I des de casa, la tranquil·litat. Clar, clar, i vostès, evidentment, són metges, però no són déus. Vull dir que algun dia tenen dret a sortir amb la família o amb els amics, amb una nit a sopar, i anar a dormir tard i veure una miqueta de capa si hi ha alegria. I clar, el pols no és el mateix. Vull dir, i en canvi, amb aquest...
Ens cuidem.
Clar, clar, però vull dir, amb aquest robot, encara que no que ho facin, evidentment, ho s'evita, no?, com ha dit vostè abans.
Sí, no, millora. I també el que té és que el cirurgià està assegut amb una polla a braços, una forma molt ergonòmica. És a dir,
està
que el
còmode.
Cos treballa en una posició molt descansada que fa, clar, doncs, que també el cirurgià, que a vegades pots tenir contractures pel fet d'estar treballant i aguantant allà amb la laparoscòpia. Doncs això t'ho evita perquè, la veritat, treballes molt còmodament.
És millor operar-se amb aquest robot, amb el Da Vinci?
A veure, diríem que amb tots els estudis que amb els anys que portem, precisament ara en fa 15, i nosaltres vam començar a vèncer els primers a Espanya amb aquesta tecnologia, quan hi havia molt pocs centres a Europa que ho feien, i han sortit molts estudis i coses, i que s'ha anat demostrant que en certes cirurgies sí que realment aporta, sí que és millor, sí que sangren menys els pacients, que recuperen una mica més ràpid. Hi ha certs aspectes que aporta avantatges.
Quines avantatges, doncs, té per al pacient?
Per al pacient, a veure, si ho comparem amb la cirurgia oberta clàssica, doncs, home, que surt amb una incisió, amb incisions petites mínimes, i que, per tant, la recuperació funcional abdominal és més ràpida. S'ha vist també que quan es fan incisions amb l'abdomen, a l'abdomen baix, a vegades augmenta la incidència d'hernes inguinals, perquè es desequilibra aquesta panxa, no? Doncs amb cirurgia laparoscòpica robòtica, després també apareixen menys hèrnies. Com ja he dit, també, en general, tant amb doncs, les que practico més jo, que són la prostatectomia radical per càncer de pròstata o cistectomia radical per càncer de bufeta, hi ha un menor sangrament. És a dir, els pacients, un percentatge molt més baix, acaben requerint haver de passar sang o de fer transfusions perquè sangren menys. Això fa també doncs, que la recuperació, un pacient que perd molta més sang sempre està més fluix que un que no en perd. Llavors fa que es trobin millor.
És cert, doctor, que provoca menys dolor i que l'estada a l'hospital en el postoperatori és més curt?
Sí, en general sí. Sí, això està demostrant la cirurgia robòtica. Com que ja et dic, hi ha menor sangrat, incisions més petites, la recuperació és molt més ràpida, per tant, marxen a casa ben aviat.
Per quin tipus d'intervencions s'utilitza més?
A veure, en urologia, potser diríem la que més s'utilitza és pel càncer de pròstata, que hi ha... que procura, doncs, la veritat, uns molts bons resultats funcionals, que és a dir, els riscos d'una cirurgia prostàtica, a part del sagnament, és després la continència i la funció sexual. El fet de treballar en 3D i amb 10 augments i molta més cura fa que aquests resultats funcionals, globalment, tot i que hi ha certa discussió, però globalment són millors en quant a continència i recuperació de la funció sexual en el postoperatori. Després també en tumor de bufeta, per buidar tota la part de baix i treure bufeta, pròstata, els ganglis, fer neteja i després fer la derivació urinària. Tot això ho fem amb el robot. Fem sortir l'orina per algun lloc o altre amb un tros de budell i tot això ja ho fem a dintre amb el robot. Després també es fa servir amb tumors de ronyó. A vegades... Treure un ronyó sencer per la laparoscòpia també es fa bé, però quan has de fer treure una part del ronyó i deixar l'altra part del ronyó, la cirurgia robòtica també aporta més finesa. És a dir, quan un talla un ronyó és una cirurgia més complexa, pot sangrar més, pot donar més problemes i permet doncs, suturar i tancar millor el ronyó amb la cirurgia robòtica. I després hi ha les cirurgies reconstructives, que també n'hi ha unes quantes, des de l'estenosi pielourateral, la sortida del ronyó que estigui una mica tancada, doncs fer una reconstrucció d'aquesta zona tancada, o d'ureters, hi ha diferents tipus més també de cirurgia.
Hem vist els avantatges per al pacient. I quin tipus d'avantatges té per al cirurgià? Una ja l'ha dit vostè, la comoditat, evidentment, de treballar des de casa i anatòmicament ben col·locat.
Sí. A veure, jo diria que l'ergonomia és el més important, que tu treballes molt tranquil, descansat, i acabes la cirurgia a la mar de bé, per dir-ho així, no? I després l'altre és que quan ja tens una experiència, jo en aquest cas que porto 15 anys fent-ho, tot tipus d'operacions robòtiques, amb la neurologia, la veritat és que et dona, jo diria, com diríem, seguretat, tranquil·litat. És a dir, un aparell que és robust, que no falla mai. Tot i que als inicis, fa 13 o 14 anys, vaig tenir algun cas que el robot se li van acabar les piles, per dir-ho així.
Però també s'espatllen. Però
va solucionar, però va patir una mica. Clar. Però ara això, la veritat, des de fa molts anys, la robustesa que té i l'evolució que hi ha hagut de la tecnologia, per mi, fer una cirurgia robòtica ara és un passeig molt agradable, tot i que soni malament pel pacient que ha de ser operat.
Clar, bueno.
Però si el cirurgià està tranquil, feliç, operant, amb tota la tecnologia a les seves mans, fa que els resultats millorin, segur.
Doctor, ara ve al cap un metge, un bon metge, un bon uròleg, que no tenen el robot da Vinci, com vostès, que ja fa 15 anys que el tenen a la Fundació Puigverd, i li posen un dia, li compren un robot, haurà d'aprendre una mica, no? Vull dir, s'ha d'aprendre a fer funcionar aquesta cònsola, no? Aquests braços.
Clar, no, tot té el seu procés d'aprenentatge. Això és com dir, m'acabo de treure el carnet de conduir, és un jove de 18 anys, i li poses un Maserati a les mans. Mm,
clar.
Doncs el pot estrellar a la segona curva.
Sí, i tant.
Val? Doncs amb urologia, amb cirurgia, és el mateix. Un pot tenir el Maserati, però si no el sap conduir, clar, a la primera curva tindrà un problema. Llavors, és tot un procés d'aprenentatge, s'ha de fer un cert nombre de casos, primer amb una certa tutoria per part d'algun expert, i hi ha tot un currículum de robòtica per aprendre a fer-ho bé, i perquè, esclar, els primers pacients no en paguin les conseqüències. És a dir, hi ha tot un procés establert i que s'ha de seguir, sobretot amb unes tutories, perquè doncs, un expert ajudi en els primers casos perquè tot vagi a bon port.
El robot da Vinci no és autònom, no? I requereix en tots els casos la intervenció i la presa de decisions d'un professional que actuï com a operador humà per totes les seves accions, no?
Sí, el que és, en realitat no s'hauria de dir robot, probablement. S'hauria de dir, i em sembla que és el nom adequat, seria cobot, que és un col·laborador. Ja. No, és a dir, el robot, com vostè ha dit, és un que tu el programes i ell fa tota la feina. Aquí no. Aquí és unes eines que ens faciliten els moviments i la tècnica quirúrgica, però que tu manipules, tu decideixes i tu fas anar els braços allà on t'han d'anar, tallar el que han de tallar. No és que tu programis, aquest treu-li la pròstata i te'n vas i ell clac, 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 tallant i va fent. I quan acaba t'avisa. No. Llavors seria un robot.
Clar.
Realment seria un cobot, que en diuen, que col·labora i que et facilita. Això seria una millor definició.
Doncs nosaltres continuem parlant amb el doctor Joan Palau, director del Servei d'Urologia de la Fundació Puigverd. Doctor, la Fundació Puigverd va ser la primera a Espanya a tenir i posar en marxa el robot da Vinci, però a més, durant aquests 15 anys, han sigut també els primers a fer algunes intervencions. Ens en pot parlar algunes d'elles, sisplau?
Sí, com he comentat abans, nosaltres doncs, vam fer la primera prostatectomia radial per càncer de bufeta a Espanya. No?
Sí.
Càncer de pròstata, perdó, a Espanya. Després també per intervencions pediàtriques amb nens. També ho fan servir amb nens, en cirurgia reconstructiva de nens. En urologia. Després també vam fer la primera cistectomia, treure la bufeta, en el nostre país. També la primera extracció per donant viu, amb trasplant de ronyó. També doncs, el primer trasplant de ronyó robòtic a Espanya es va fer la Fundació Puigverd, el 2015. I després també de retransmissió a diferents cursos i a diferents països de cirurgia robòtica, doncs formem part de professorat nacional i internacional amb esdeveniments robòtics que es fan. O sigui, durant molts anys, en els cursos que es fan de robòtica europea, doncs nosaltres, i en aquest cas jo, amb la qüestió de cistectomia, doncs molt sovint, o diversos anys, estic fent la cistectomia robòtica, ensenyar a nivell europeu com treure una bufeta amb el robot. Llavors, en aquest sentit, doncs, sóc bastant capdavanters, tant amb l'aprenentatge i posant en marxa de noves tècniques, com també amb la docència, que és una de les parts importants de la funció de Fundació Puigverd. No? A Fundació Puigverd tenim tres braços, per dir-ho així, sí. Assistència, que és el primer, tractar els pacients i de forma correcta. Segon, la docència, ensenyar el que sabem. I tercer, la investigació, és evolucionar amb el que sabem i el que va sortint, i així aportar noves idees, noves tecnologies, noves formes de fer en diferents àmbits de l'urologia.
En una revista científica molt coneguda he llegit que és cert que la majoria de metges prefereixen la claretat visual i la precisió que vostè ha parlat abans obtinguda de l'assistència d'aquest robot da Vinci. Mm-hmm. És cert, sí, no?
Sí, és el que comentava abans. És a dir, la laparoscòpia, per exemple, ha millorat, i ara també ja es pot fer laparoscòpia en 3D. Però ja dic que el fet de treballar no només en 3D, sinó en 10 augments, amb un camp visual molt ampli, amb aquesta ergonomia i tot plegat, doncs, esclar, és com si jo li digués a vostè, a veure, vol anar d'aquí a Saragossa amb un cotxe sense ABS, sense GPS, sense aire condicionat, sense... Sí, pues, sí,
sí que hi arribaré, però clar. Pot,
també hi arribarà, però probablement diferent.
Amb les mateixes condicions que un altre, no, clar.
Més, depèn de les hores de viatge, de la dificultat del camí, del temps que faci, doncs trobarà a faltar una sèrie d'avantatges que porten coses que han anat evolucionant. Doncs jo diria que estaria aquí. Grans canvis, gran... No, o sigui, si és un bon cirurgià obert, un bon cirurgià laparoscopista, ho farà bé. Però s'ha vist que globalment aporta, per al cirurgià i per al pacient, com he dit abans, en quant a sangrat, en quant a incisions, en quant a recuperació, tot són petites millores que fa que el procés global sigui millor per al pacient.
Bé, doncs tenim una última pregunta, perquè sabem que té vostè el temps comptat i que està amb els pacients. I ja ens ha dedicat molt de temps, que li agraïm molt. L'últim és, de cara al futur, quines són els propers avenços que amb tecnologia es preveuen, amb tecnologia quirúrgica?
Sí, bueno, a veure, hi ha tot el camp dels làsers que dona molt de sí, i que nosaltres tenim en aquest moment, disposem de 4 tipus diferents de làser, que fa que puguem... Doncs el holmium, el tulium, el supertulium, tenim diverses que s'aplica més selectivament a una patologia, a una altra, amb les peres, amb els tumors, amb diferents coses, i això encara va evolucionant, i recentment doncs ara hem adquirit el supertulium, que és l'últim que ha sortit, i som el primer centre d'Espanya en tenir-lo, i que estem evolucionant o investigant també la seva utilitat respecte als altres. Després, amb la pròpia robòtica, que ara actualment fem servir 3-4 braços, que vol dir diversos foradets. Mm-hmm. Doncs ja ha sortit també un que només és un sol forat, i per allà sí. Despleguen una sèrie de potes a dintre i pots treballar. Veurem fins on t'arriba aquest. També la sensació tàctil, una de les coses que encara li falta al robot, de dir, sí. És que tu toques, i quan tens molta experiència ja saps si estan apretant molt o estàs apretant poc, però si no tens el retorn de sensació tàctil. I això ja, també hi ha altres cases comercials i ja sortiran altres robots, algun d'ells ja ha treballat aquest aspecte. És a dir, van sortint millores, però bueno, segur que en els propers anys doncs, haurem d'estar allà i evolucionar amb aquestes coses.
Molt bé, doncs, doctor Joan Palau, director del Servei d'Urologia de la Fundació Puigverd, li agraïm molt la seva presència aquesta tarda aquí al programa. Moltes gràcies.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius.
Doncs fins aquí l'Hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a Temps de Benestar. Demà continuarem parlant amb més temes de salut, sempre amb la Fundació Puigverd. Adéu-siau, fins demà.